Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest divendres 11 de juliol de 2025. Què tal, com esteu? Des de Ràdio Vilafranca us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado, en nom de tot l'equip desplegat a Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio. Des d'ara i fins a les 12, escolteu què passarà al Penedès en xarxa en el nostre darrer dia de la temporada. D'aquí uns instants, la Meteo, amb Marc Paredes, volem saber quan i on plourà. I a continuació, els esports. Avui entrevistem l'Andrés Carrasco, entrenador penedesenc de futbol de primer nivell que ha treballat a 6 estats diferents de 3 continents. A 2:15, primera de les 3 cites diàries amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, el Flash. Després d'aquest primer flash, roda d'alcaldes, avui amb Jaume Cassanyes, que ha estat recentment nomenat alcalde de Cunit. Avui i demà, Sant Sadurní acull la segona edició d'Arrels, la festa major de l'acampada jove, que us explicarem a les 10:06 a l'entrevista, tot parlant amb el Marc Martínez, portaveu de Jovent Republicà. A 2:15, 5 minuts, a càrrec dels serveis informatius que ens posen al dia de com avança aquest divendres a les nostres comarques. A l'agenda al detall, a partir de 2:15, dues propostes. D'una banda, l'espectacle Pecados Insonoros, que la companyia vilafranquina La Taimada estrena aquest dissabte al claustre de Sant Francesc. I de l'altra anirem fins a Calafell per presentar-vos el cartell de la Festa Major i també tots els concerts d'aquest agost. De La Taimada tindrem una àmplia representació encapçalada pels seus directors Olga Álvarez i Jordi Givert, i també ens acompanyarà la poeta Beatriz Sousa, ja que l'espectacle es basa en els seus poemes, en el seu poemari, per primera vegada incorpora la paraula. A les 11, cinema, amb el Miquel Felipe de Cineclub Vilafranca. Repassem les estrenes i avancem què passarà aquest juliol i agost als cinemes. A 11:15, última cita amb l'actualitat, el darrer flash del dia per actualitzar-nos i entomar la recta final. Acabarem conversant amb dues dones que poden exemplificar la gran contribució de les dones a moltes entitats culturals arreu dels nostres municipis. Són l'Esther Noguer i la Ruth Rodríguez, de la Junta de l'Ateneu Mogenc i pregoneres de la Festa Major d'enguany a Moja. Així sonarem avui en aquest darrer dia.
El temps.
Hem deixat enrere la intensa calor i ara sembla que la protagonista és la pluja. Què hi diu el Marc? Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Arrenquem el divendres i ja encarem aquest cap de setmana amb unes temperatures molt més suportables. De fet, ja fa un parell de dies que hem deixat enrere aquests 30 graus de màxima. No obstant això, les nits i les matinades són relativament suaus o fins i tot càlides, amb valors tropicals, aquestes mínimes que en molts casos s'han mantingut per sobre d'aquests 21-22 graus. Això continuarà sent així, però les màximes, per contra, no seran tan elevades i fins i tot quedaran per sota encara d'aquests 30 graus. En un divendres que es lleva, rúfol enterbolit, amb la presència d'algunes precipitacions que fins a mig matí encara podran afectar a molts punts del Penedès. Tot i això, també tindrem algunes tímides ullades de sol. Sensació fresca, aquesta pluja, aquesta aquesta alta presència d'humitat també fa baixar la temperatura. I de cara a la tarda, atenció, perquè la situació s'embolica, en especial cap a les comarques del nord-est, punts de la Catalunya central, també altiplà central, precipitacions que podrien ser localment intenses, acompanyades de tempesta, pedra, calamarsa, als voltants d'Osona, la Garrotxa, Ripollès... Aquí al Penedès encadrem, en principi, bastant al marge, però no es descarta la possibilitat d'algun plogí amb algun ruixat, també alguna tamborinada bastant aïllada, i aquestes precipitacions, que si descarreguen amb certa força, doncs també farien baixar la temperatura i no es descarta fins i tot que necessitem alguna peça d'abric o alguna jaqueta, alguna rebaqueta fina perquè la temperatura podria baixar momentàniament, però tenint aquesta sensació de fresca. I en un cop de setmana que no farà net. De fet, dissabte mantindrem aquesta possibilitat de precipitacions. És de primera hora, pluges, tempestes, tenim avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, haurem d'estar pendents perquè és probable que es vagin actualitzant, alta presència d'humitat, temperatures que encara voldran baixar una miqueta més, dormirem millor, no esperem valors tropicals, i de cara a la tarda de dissabte se'n tornem, i aquestes pluges que podrien ser encara molt més generals. Aquí al Penedès haurem d'estar pendents, perquè sí que hi ha molts mapes que assenyalen la probabilitat de pluja, però hi ha altres que aquí al Penedès l'esquiven una mica, però en qualsevol cas estem sota avís i hi ha possibilitat de precipitacions de cara a dissabte. I diumenge, un dia ja molt més assolellat i temperatures que lentament tendiran a pujar, però encara sense tenir valors desorbitats ni tan elevats com els darrers dies. Per tant, ho anirem seguint amb atenció i de moment ens conformem amb aquestes pluges i una sensació de fresca i una calor molt més suportable. Bon cap de setmana!
Els esports.
Andrés Carrasco, durant molts anys veí de Sant Miquel d'Olèrdola i ara de Cal Rubió, és un reconegut entrenador de futbol. És tot un rodamón d'aquest esport i acumula un ampli bagatge de preparador. Primer en el futbol formatiu del Barça durant 13 anys i des del 2011 sumant experiències professionals internacionals a països com Geòrgia, Austràlia, Turquia, Kuwait o Ucraïna. Aprofitant que està al Penedès, volem conversar amb ell per saber més coses de la seva trajectòria. Per això marxem fins a Canal 20 amb el Raimon de Cara. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Així és. Ens acompanya als estudis de la ràdio l'Andrés Carrasco. Molt bon dia, Andrés.
Molt bon dia i gràcies per convidar-me.
De tant en tant vens a la ràdio quan hi ha algun forat, algun buit dins de la teva agenda. El teu darrer equip ha estat el Cherkasy de la primera divisió d'Ucraïna. Això ja fa uns mesos, no? Ara no tens equip.
No, ara mateix estic sense equip i bueno, estem esperant un projecte que sigui interessant i que compleixi les condicions que tenim, no? Una mica considerant tots els factors, no?
Perquè hem de dir que amb la teva trajectòria, el teu currículum, si no tens equips és perquè tu no has volgut, perquè segurament oferiments has rebut i molts.
N'hem rebut, el problema és, i un d'ells ha estat aquest matí, justament, i és tornar a Geòrgia, per exemple, a entrenar pels partits d'Europa, no? El problema és això, no? que no vull exposar la meva feina i condicionar-la per un projecte que realment veig difícil, no? que pugui tenir èxit. Uh-huh. O que jo no pugui liderar amb llibertat i que pugui fer la meva i que pugui... M'entens? És una mica valorar tots els factors que puguin garantir que puguis tenir èxit, no? I amb això no dic que, bueno, pues que tinguis certa reticència a afrontar un repte, no? Simplement és el fet de que vull tenir la llibertat per poder fer i desfer sense cap tipus de repressió, no, diguem.
Clar, amb el teu treball sí, t'has guanyat aquest privilegi de poder dir que no.
Jo crec que sí. Jo crec que sí. Al llarg del temps, al final mires una mica la trajectòria i bueno, tinc aquest punt, no?
Anem a l'etapa més recent, a Ucraïna. L'aposta era arriscada, perquè estem parlant que esportivament era un propòsit segurament també molt, molt ambiciós, portar l'equip a Europa, tot i que també, evidentment, pot sobtar que en un país en guerra es mantingui la competició de Lliga.
Sí. La veritat és que, tret de situacions que poden ser... Veure, potser te les explico ara i és difícil. En aquell moment, crec que vaig venir en un break internacional, jo tenint que tornar, no podia parlar obertament d'aquestes coses, però bueno, que veus drons volant pràcticament diàriament i bateries antiaèries intentant caçar aquest dron i veus explosions i veus coses que... i veus edificis enderrocats i veus coses crues, no? I penses, ostres, i si això caigués a la ciutat esportiva, que està al costat del riu, que és la referència per on pugen els drons per atacar Kiev, ostres, i això no ho podia explicar perquè, clar, tenint que tornar, no volia donar la idea de que, ostres, aquest tio se'n va, saps? I la meva dona, i la meva família, i els meus pares, i tot l'entorn, doncs estaria, no estarien bé, no? Mm-hmm. Però bueno, ara que hem tornat i ho deixem com una etapa llunyana, no? Doncs, bueno, t'ho puc explicar en confiança, perquè, bueno, han estat mesos durs, no? Nosaltres, no et diré que, bueno, t'alivia quan es para, quan la cosa ja no funciona més i no es vol continuar amb el projecte, quasi sense alivi, no? De dir, ostres, menys mal, al final tornaré a casa i estaré amb la meva família i podré continuar la meva vida normal i tal, perquè al final es fa dur, es fa dur.
Això des de gener. Mirem una mica enrere, sí. Clar, tu vas començar amb el Barça, vas entrar d'altres equips, diguem-ne, se't va començar a conèixer com a referència del futbol base del Barça durant 13 anys. Sí. Després, Geòrgia, Austràlia, Turquia, Kuwait, va ser seleccionador de Kuwait. Sí, sí. Però ens agradaria, segurament, a molts malalts del futbol, ens agrada situar que tu vas ser el descobridor, aviam si ho diem bé, de Kvaratskhelia.
Sí, ho has dit força bé, eh? Molt millor que molts periodistes. Sí, aviam...
Un dels millors jugadors del món.
Sí, al final, quan treballes amb aquests nivells, tens la possibilitat d'avaluar... Bueno, potser no sabíem, ningú podia fer una previsió de que aquest nano arribaria al nivell que està donant, no? Això és una cosa que vas veient conforme el jugador pues, va creixent, no? Et podria dir, a Geòrgia, per exemple, n'he tingut la possibilitat de tocar molts d'aquests diamants que dona...
Tu ja veies que podia tenir rendiment de jugador internacional a primer nivell.
No, perquè al final quan l'avalues té 11 anys el jugador.
Quan vas veure l'acadèmia de Tbilisi.
És molt jove, estava fent unes proves, ell jugava amb un equip que es diu Abasa, amb una acadèmia que està justament al costat de la ciutat esportiva del Dinamo, i l'avaluo i hi havia entrenadors que no creien que tingués el nivell tècnic. Que, sí, perquè clar, l'exigència que jo des de la direcció posava perquè els jugadors perquè els entrenadors poguessin filtrar els jugadors era alta, era una exigència alta, no? Aleshores, quan la vaig veure, te dic, realment tenia una cosa que els altres no tenien, que era l'agressivitat, la velocitat, tot aquell allò que complementa la part tècnica i tàctica, ho tenia, saps? Aleshores, ostres, si podem polir aquest diamant, doncs el jugador podrà progressar. La meva preocupació era si aquest podrà passar a sub-14 o a sub-15. Era impossible amb aquesta edat preveure que el jugador pogués arribar al nivell que dona, no?
Però sí que a nivell personal deu de donar satisfacció quan el veus guanyant la Champions.
Sí, no, és una satisfacció molt gran, perquè ja no només el fet de que... jo crec que el moment clau és quan se'n va a Nàpols i fa un impacte tan gran, no?
Una altra de les anècdotes que també ens agradaria que ens poguessis refrescar perquè té la seva història, no? L'Andrés Carrasco en principi va anar a Kuwait però no per ser el seleccionador del primer equip i vas acabar en qüestió d'hores, si no anem errats, assumint aquesta responsabilitat.
Sí, jo crec que era una situació que ells... era una necessitat que s'havia de cobrir perquè el primer equip de la selecció havia de començar a competir. Havia de començar a preparar la competició i saps que no tens molts partits per poder fer-ho. Jo crec que vam jugar un partit contra Palestina, que era el primer partit internacional que jugava l'últim any i mig, perquè era post-pandèmia.
Sí.
I després vam jugar a Aràbia Saudí, i vam jugar, bueno, contra Iraq, vam jugar un partit amistós, que vam anar guanyant bastant gran part del partit i després ens van remuntar, però va quedar molt, molt bona sensació d'aquell partit. I a més, ells volien que hi hagués un canvi generacional, no? Al mateix temps, o sigui, era com rizar el rizo, saps? I bueno, vam posar a les primeres, bueno, la base d'això, no? De poder donar oportunitats als jugadors de la sub-23 per... I durant un temps jo vaig entrenar les dues categories, la sub-23, que és la selecció olímpica, i l'absoluta. I aleshores jo podia veure i controlar quins jugadors podien tenir el nivell per pujar, no?
Abans has comentat que estàs rebutjant propostes, algunes de...
Bueno, sembla que ara sigui...
Alguna proposta, com a mínim, de Georgia, comentaves, no?
Sí.
Suposo que també has rebut propostes més de tocar de territori, de Catalunya o de l'estat espanyol. De què depèn tornar a entrenar aquí a Catalunya o a l'estat espanyol?
Bueno, en aquests mesos, evidentment, no et diré que no ho he intentat, eh? Però sí que és veritat que jo he observat que el coneixement de la categoria sempre hi és un factor clau.
Un plus, no? Si ha entrenat aquestes categories, un equip que vulgui fitxar un entrenador va a buscar-los.
Les necessitats dels clubs, per exemple, de vegades, el reemplaçar un entrenador, moltes vegades es confia molt més en un entrenador de casa, el segon entrenador, el tercer entrenador, que ja, bueno, doncs coneix el club, coneix la gent, els jugadors el coneixen, i aleshores és menys impacte, no? És menys agressiu, no, diguem. Mm. Bueno.
Però havies estat amb el Sabadell, el Màlaga...
Sí, però bueno, que al final això queda lluny, saps? Sí. Això queda lluny, sí.
En una anterior conversa, tu comentaves que un dels aspectes dels que més estaves satisfet era el d'haver deixat llegat, d'haver transmès una forma de jugar, de joc, encara que un marxi, que aquesta manera de jugar continuï, com per exemple a Georgia.
Mm-hmm.
Això encara ho continues mantenint.
Sí.
Veus traces de la teva manera d'entrenar,
sí,
en aquests equips.
Sí. Tot el que fem, aviam, de vegades, en qüestió de primer equip, en qüestió de primer equip, tu pots arribar i pots canviar i adaptar la manera de jugar, no? Pots tenir aquest marge, si et deixen treballar i pots fer-ho i tens els jugadors idonis per poder. Evidentment, depèn de tot això, entens? Si és difícil, si tu tens més dificultats perquè els jugadors no tenen la voluntat de voler entendre, no? Qual cosa és difícil d'entendre també, perquè al final el que demanes, el que nosaltres demanem, o el que jo demano, és que puguin jugar amb pilota, però els resultats també, no? La situació de dir, hòstia, aquest entrenador amb aquest plantejament ens farà guanyar o no? Vale? Aleshores, quan torno a l'Acadèmia del Dinamo, hem de readaptar molts treballs, molta feina que es feia, a intentar complementar amb treball de força i treball de gimnàs per poder atendre les demandes del joc que es generaran noves, no? Aleshores, el tema de la possessió ho organitzem, el tema de la pressió traspèrdua i tot això volem tornar, perquè el que s'havia fet abans és com si s'hagués perdut una mica el que jo havia posat a l'inici, no? Allà al 2011, no? L'any 2011. I, bueno, doncs, aconseguim fer-ho i hi ha èxits clau, perquè, t'he dit, molts dels jugadors que ara juguen al primer equip del Dinamo els he fet progressar durant aquests 3 anys que he estat al Dinamo, no? I aleshores, i molts d'ells ja et dic, Bajo Salia, per exemple, ha fitxat pel Newcastle, per exemple. Hi ha dos o tres jugadors que... El Chico Bani... Hi ha dos o tres jugadors que ja han progressat a nivell europeu, saps? Tenen aquest punt de dir... Ara ja el club ha pogut fer, diria, caixa, perquè fa falta fer caixa, clar. Perquè si no, no es pot sustentar la dinàmica. I, a més, han pogut progressar, no? I això és una mica el que deixes també de llegat, no? De dir, ostres, el canvi de direcció ha estat positiu perquè al final s'ha produït, no? I la producció és el que parlàvem abans, off the record, no? Que es pot avaluar de moltes altres maneres, no només els resultats al camp. Perquè ja et dic, l'última temporada abans d'anar a Ucraïna, el moment en què jo deixo l'equip del Dinamo, sí, estàvem cinquens, molt poc habitual pel club, però estàvem jugant amb una mitja d'edat de 18 anys.
Molt jove, sí.
Però o sigui, vaig fer debutar un jugador de 15 al lateral esquerre. I ho feia bé, saps?
Entenem segurament que a nivell familiar tot aquest periple que has viscut professional no sempre ha estat fàcil de conciliar, d'adaptar la teva feina amb la família.
Sí, es fa difícil, però jo crec que ara per ara els meus fills, ara que no hi són, que puc parlar lliurement, jo crec que ho valoraran més endavant, saps? Ho valoraran més endavant. Perquè ells, bueno, potser tenen aquesta situació de que han viscut a l'estranger i això t'obre molt la ment i en nivell de respecte pots entendre més moltes situacions, no? És a dir, quan tu tens un pare que se n'ha anat a un país que està en guerra, tu has d'entendre i comentes moltes més coses que potser a casa, no? Comentes més coses i arribes a entendre que aquesta situació, aquesta decisió s'ha pres, no? I bueno, ja et dic, a part evidentment del nivell d'anglès, no? El poder estar en països en què, bueno, pues, ostres, hem estat a Kuwait, país musulmà, hem estat a Ucraïna, hem estat a Geòrgia, són països que són de religió ortodoxa, no? I això t'obre molt la ment. Vull dir, al final és una cosa que vulguis o no, és pel futur, no? Ara mateix pues, em resultarà difícil treure'ls de casa, ara, que porten un any sense escolaritzats aquí a Catalunya, aquí als Monjos, però bueno, ho intentarem i a veure què surt.
Doncs anirem seguint la teva trajectòria, sí. Andrés Carrasco, un plaer, de veritat. Està de nou conversant amb tot un mestre del futbol, un entrenador moltes amb aquest gràcies. Bagatge internacional i que... esperem, suposo que d'aquí no massa estarà al capdavant d'un equip.
Esperem que sí.
Fins la propera, una abraçada.
Moltes gràcies.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:45. Fem un breu repàs a l'actualitat penedesenca dins les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. El món rural clama contra la desatenció en la connectivitat i demana un canal directe amb operadores. Fa unes setmanes el municipi de Pontons va acollir una reunió històrica entre municipis rurals, la Generalitat i la Direcció Catalana de Telefònica. L'objectiu de la trobada, organitzada pel lobby d'Eines de Repoblament Rural, era posar sobre la taula propostes, solucions i futures inversions per millorar la connectivitat de les zones rurals. En una primera presa de contacte, alguns alcaldes de la comarca asseguraven que la reunió havia estat positiva, però també ha suposat un bany de realitat. L'alcalde de Pontons i anfitrió, Josep Tutusaus, i l'alcalde de Font-rubí, el president també del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, Xavier Lluch, van assistir a la reunió. Un compromís que es va establir en aquesta reunió és l'obertura d'un canal directe entre alcaldies i Telefònica per una resposta més efectiva davant les incidències en la cobertura mòbil i també d'internet. Són incidències que no són poques ni tampoc curtes en el temps. Mediona remodela el seu equip de govern incorporant el regidor d'Impulsem, Jordi Planes. Tal com va anunciar el seu discurs d'investidura, l'actual alcalde de Mediona, Servant Casas, ha treballat per ampliar l'equip de govern en una voluntat de fer partícips als representants populars que ho desitgin de les responsabilitats de govern i així ho ha ofert a diverses formacions, segons explica Casas en un comunicat. Impulsem va valorar positivament la possibilitat de treballar per Mediona des del govern i després de diverses converses s'ha arribat a un acord de govern signat el passat divendres. Aquest pacte suposa la incorporació del regidor d'Impulsem Mediona, Jordi Planes, que passa a assumir les regidories de la Font del Bosc, Sanitat, Habitatge i adjunt a Relacions Institucionals i s'incorpora a la Junta del Consell Municipal en Igualtat de Drets. Cunit es consolida com a municipi d'acollida en una nova guia de benvinguda per les persones residents. L'Ajuntament de Cunit ha editat la nova guia de benvinguda a Cunit, una eina pràctica pensada per acompanyar les persones que arriben al municipi i facilitar el seu procés d'acollida, adaptació i integració. La iniciativa reforça el compromís de Cunit com a municipi inclusiu, divers i proper, que posa les persones al centre de les polítiques públiques. La guia ofereix informació clara i accessible sobre els tràmits més habituals per empadronar-se, accedir a l'educació i als serveis sanitaris, trobar feina, aprendre idiomes o rebre atenció específica en matèria d'igualtat, joventut o serveis socials. També inclou els serveis municipals clau com la deixalleria, la recollida porta a porta, la policia local, la biblioteca, les instal·lacions esportives o el transport públic. La guia es pot consultar i descarregar en format digital al web municipal i també està disponible en format imprès a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. I la Granada està de festa major aquest cap de setmana. L'inici oficial de la festa serà avui a la nit amb el pregó a càrrec de Núria Miret, seguit d'una cercavila de foc que culminarà amb la pujada del Ruc. Després, la festa jove omplirà l'esplanada del centre cívic amb música i ambient fins ben entrada la matinada. Dissabte, el celler cooperatiu acollirà la inauguració de la mostra de vins, que enguany comptarà amb la presència de Josep Ramon Mut, responsable de l'àrea de Comerç i Salut Pública de la Diputació de Barcelona. Posteriorment, la jornada continuarà amb la tradicional Diada Castellera amb els Xicots de Vilafranca i la colla de Sant Pere i Sant Pau. Al vespre, els diables encendran la nit amb el correfoc i tot seguit es donarà pas a la nit jove. Diumenge començarà amb la baixada del Ruc del Campanar, donant el tret de sortida a la cercavila amb les colles populars. A la tarda, el músic Quimi Portet oferirà un concert i el ball de festa major tancarà la jornada.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts tocats de 2:15.
Penedès en xarxa.
En l'última roda d'alcaldes anirem fins al Baix Penedès per parlar amb el nou alcalde de Cunit, Jaume Casanyes. És una entrevista de la Lourdes Meroño des de Domenys Ràdio. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs així és, acabarem aquí al Baix Penedès i, com bé deies, amb l'alcalde de Cunit, el Jaume Casanyes. Molt bon dia, Jaume, com estàs?
Bon dia, Lourdes, molt bé. Content de sentir-te per aquí.
I tant, i nosaltres, doncs, abans de finalitzar la temporada del Penedès en Xarxa, doncs, de tenir-te aquí amb nosaltres, ja que t'has estrenat fa molt poquet, no?
Sí, mira, farà ara 10 dies, més o menys. Vaig entrar el 14, doncs...
Quasi un mes. Dies. Quasi un mes, ja.
No.
Home, estem a dia 11 de juliol, doncs quasi.
Ah, sí.
Quasi un meset.
D'aquí 3 dies fem un mes.
Exacte.
Un mes. És que passa el temps rapidíssim. Tu.
Ja. Tremendo. Escolta, pels nostres oients, tot i que hem anat explicant tot aquí al Penedès en Xarxa, recordem que el 2023 vas guanyar, com a Impulsem, va guanyar les eleccions. Tot i que podíeu haver governat sols, vau decidir tornar a aquest pacte que vau fer el 2019 amb PSC, Impulsem, i quedar-te els dos últims anys de mandat, en aquest cas tu com a alcalde. Primer de tot, com han estat aquests dos anys?
Bé, bueno, com bé dius tu, vam fer les eleccions el 23, vam guanyar i vam plantejar donar continuïtat a un pacte que havia funcionat la passada legislatura i que està funcionant aquest any, i la veritat que crec que és l'elecció encertada. I ara han passat els dos anys que la Dolors ha estat l'alcaldessa, estic jo, però jo el que sempre dic, som un equip, tenim un mapa, un full de ruta ben clar del que volem pel nostre municipi, i el que fem és treballar. Independentment de que sigui un alcalde o sigui l'altre, el que fem és treballar a tope per aconseguir resultats, no? I en aquest sentit, doncs, estem molt contents i esperem que aquí surti guanyant, sigui el poble, que és l'objectiu.
Dèiem fa un mes, com ha estat aquest mes com a alcalde?
Doncs bé, començar l'estiu és començar a tope, més en un municipi com Cunit, a nivell turístic, a nivell de Revetlla de Sant Joan, Festa Major, platges, és quan tripliquem la població que comença a venir la gent a passar la temporada d'estiu en els seus habitatges. És una miqueta començar a la grande, després arriba el setembre i una miqueta ja és ve el baixón, però és començar, ja et dic, amb intensitat, no? I la veritat que no em puc queixar. I com et deia abans, l'avantatge de donar continuïtat a un mateix equip de govern o això, doncs, fa que el canvi sigui bastant continuista. El que passa és que, clar, el qui pateix, diguéssim, les conseqüències no és tant l'equip de govern que d'allò, sinó són els dos alcaldes, que són els que acaben havent de prendre les decisions i haver de solucionar els problemes del municipi.
Clar. Quines són les reclamacions que us fan la ciutadania?
Mira, primer de tot, jo sempre diferencio amb dos tipus de reclamacions. Les reclamacions que depenen de l'Ajuntament i les reclamacions que ens fan a nosaltres però que no depenen de l'Ajuntament, no? I són dos tipus de reclamacions. Les que depenen de l'Ajuntament, sobretot, és el tema de la millora de la neteja, que som conscients de que s'ha de millorar i estem buscant solucions. No és allò que ens enseguem i que no veiem la realitat, som conscients que vam fer un canvi en el model de recollida de residus, passar d'un model normal o, diguéssim, un model tradicional a un model de porta a porta i un model de containers intel·ligents. Estem veient que amb el tema dels containers intel·ligents ens funciona millor en unes zones, el porta a porta ens funciona millor en unes altres, i el que, com que vam fer un contracte de només 4 anys, ara estem a temps d'acabar de millorar aquesta proposta, no? I en aquest sentit és un dels temes que ens demana la gent. I després també el tema del manteniment de la via pública, que estem fent unes inversions que no s'havien fet mai a Cunit, i la gent també ho està veient, no? El que passa que, com que va haver molt de temps que no es van poder fer inversions, clar, hi ha moltes coses a arreglar, i a poc a poc anem recuperant el temps perdut, i ara s'ha fet un programa d'asfaltatge a tot el municipi i arregla de voreres consistent, i ara en farem un altre després de setembre, després de l'estiu.
Parlaves de les que no depenen exclusivament de vosaltres com a institució, sinó que
sí,
ja tiraríem cap a ens superiors, no? Sigui Generalitat, sigui Salut, sigui, doncs...
Sí, la Generalitat hi ha una triade que es repeteix en el temps i que té un perquè, té unes conseqüències, el que passa que la Generalitat no dona resposta, que és tot el tema del creixement demogràfic. Uh-huh. El creixement demogràfic ens fa entrar en un estrès de serveis públics brutal. I per començar, la gent tinc moltes queixes del CAP de Cunit, que no dona el servei que la gent voldria, que falten metges, falten serveis públics i qui pateix és la població. Després ens trobem que com que hi ha 10.000 persones que viuen a Cunit però no s'empadronen, aquestes 10.000 persones el Servei Català de Salut no les té en compte, però quan tenen un problema van al CAP de Cunit i se'ls ha d'atendre perquè la salut i la sanitat és universal. Clar. Però et col·lapsen el servei que està dimensionat per la gent que està empadronada. I aquest és un tema que la Generalitat no dona solució i ens passa el mateix amb les escoles. Les escoles, jo necessitaria una escola cada 3 anys i la Generalitat no ha fet una escola a Cunit des de fa 15 anys. Uh-huh. Clar, pues, tot això va, diguéssim, estressant les escoles, falten aules, els hem de deixar espais públics perquè puguin ficar els barracons. No, nosaltres no volem barracons, no volem que sigui una cosa del barracó per un o dos anys, però no volem que passi com a Cubelles, que porten 15 anys en barracons. Uh-huh. I totes aquestes coses, per desgràcia, la Generalitat no dona cap tipus de solució. I després, la cereta del pastís és tota aquesta gent que ha vingut a viure a Cunit treballa a Barcelona.
Transport.
El transport, la mobilitat. És espectacular com la mobilitat ens penalitza la nostra qualitat de vida. Hi ha gent que hauria de perdre 2 hores de la seva vida per anar i tornar a Barcelona i n'acaba perdent 4 cada dia.
Amb una mica de sort, eh?
Amb una mica de sort, clar.
Si no es passa més.
Al final, el mal servei et resta hores de vida, no? I això qui ho acaba pagant és la població. I tampoc donen cap solució. Vam fer un pressing molt fort amb els alcaldes de la part del Penedès Marítim per aconseguir l'autopista gratuïta en unes, diguéssim, 5 dies a la setmana, els dies laborals. Uh-huh. I això vam aconseguir l'autopista gratuïta al tram de Sitges a Vendrell i després el 50% al tram de Vallcarca. Això està funcionant relativament bé. Ha costat que la Generalitat escoltés el territori, el va escoltar. I ara també tenim gratuït el tram entre Cubelles i Vendrell tots els dies de la setmana. I això va costar que la Generalitat ho entengués i ho ha entès. Però encara queden moltes millores en aquest sentit, amb clau de mobilitat global. Quan parlo de mobilitat global no és només el transport privat, sinó sobretot el transport públic. I ara estem a l'espera d'aquesta proposta de bus express que ens havia de fer la Generalitat, que veurem per on aniran els tiros.
De totes maneres, es torna a penalitzar el Baix Penedès, ja que parlem només de 4 viatges, que era una de... A més, vas fer un article d'opinió, si no recordo malament, criticant precisament això. És a dir, s'ha aconseguit, entre cometes, pensant que el setembre funcionarà, però tornem a estar en contra de... O quan mirem poblacions d'aquí al costat, al Penedès-Garraf, tornem a ser penalitzats.
Correcte, correcte, i crec que això ho havien de fer públic perquè no és de rebut, no és de rebut. I vaig voler comparar-ho, jo sempre, quan faig una reclamació pel nostre territori, no reclamo que siguem uns privilegiats. Uh-huh. Reclamo el mateix tracte que la resta de territoris.
Clar.
Jo no vull ser un privilegiat, el que no vull ser és un ningunejat. I el que no vull és que la Generalitat tingui, per exemple, 200 autobusos express des del Garraf cap a Barcelona i que des del Baix Penedès hi hagi 8.
No pot ser que una comarca, no
pot ser que una comarca en tingui 200 i una altra en tingui 8. I això la Generalitat és que ho ha d'entendre. I no m'agrada fer trampa al solitari i no m'agrada que la gent es pensi que busquem un titular de que hem tingut el bus express. Sí, sí, hem aconseguit el bus express. Sí, sí, però el dia que surti el bus i la gent no pugui pujar perquè no està ben dimensionat, aquell dia el que hagi fet el titular de que hem aconseguit el bus express, que doni explicacions.
Clar.
Perquè el que no pot ser és enganyar la gent. I jo entenc que és difícil tirar endavant un projecte, però a la Generalitat sempre els hem dit, si escolteu el territori, governeu bé. Si no escolteu el territori, no governeu bé. I el que no pot ser és que el Garraf tingui 200 busos express cada dia cap a Barcelona, i nosaltres, 8. Em sap greu.
no és de rebut, no?
No és acceptable.
Perquè, Jaume, quan parlem de la Generalitat, al final, aquí han passat ja per tots els colors polítics. És a dir, ja ara tenim socialistes, abans teníem Esquerra, abans teníem Junts i Esquerra, abans teníem socialistes, si no me'n recordo malament. Però aquests problemes... és com que es queden enquistats en el temps. És a dir, aquestes reclamacions, potser fa 10 anys, a més, Cunit és una de les poblacions que més ha crescut, sobretot arran de la pandèmia. Ja no comptem abans, no? Però al final, quan més creix la població, més serveis necessita. I aquí, en aquesta reivindicació de l'empadronament, me'n recordo que el Ramon, de Calafell, comentava el mateix, és a dir... tripliquem la població, sobretot en aquesta època, però els serveis continuen sent els mateixos. I després, el problema de l'empadronament, m'imagino que perquè molta gent no vol perdre els metges a l'Hospital del Vall d'Hebron, de Bellvitge... Com podeu lluitar contra això?
Bueno, primer de tot, i tu ho has dit, no? Jo, per exemple, jo amb l'alcalde Calafell i amb l'alcaldessa Cubelles compartim totes aquestes lluites, perquè jo sé que tu vas a la Generalitat i ets un alcalde d'un poble, doncs bueno, molts alcaldes de pobles van a la Generalitat i reclamen coses. Però quan ja som 3 o 4 alcaldes els que demanem coses, la Generalitat ja acostuma a escoltar o a tenir-ho més present. I per això a nosaltres ens agrada fer pinya amb Calafell i amb Cubelles, que són amb els que, diguéssim, compartim aquestes lluites, no? Uh-huh. I abans et deia el tema de l'autopista. L'autopista, quan fem pinya tots, és quan s'aconsegueixen. Aquí quin és el problema? I ara seré molt franc. Jo sempre parlo de la Generalitat, no parlo de color polític.
Uh-huh. De la institució.
Jo parlo de la institució i, clar, em diuen, hòstia, ara aniràs en contra de l'Illa. Dic, no. Dic, jo, des de que sóc càrrec públic, jo he criticat a tots els presidents, i alguns eren del meu partit. I els he criticat igual, perquè no és una qüestió de partit polític, és una qüestió de territori. I al final, jo quan dic la Generalitat, és la Generalitat. No personifico amb un partit polític, perquè com bé dius tu, és un problema que ve de temps. Uh-huh. Què és el que noto? Que quan anem 3 o 4 municipis tots junts, les coses s'aconsegueixen.
Sembla que facin més cas.
Fan més cas, i després entre tu i jo, quan portes els números sobre la taula en els departaments de la Generalitat, és que no et poden dir que no.
Ja.
No et poden dir que no, perquè llavors, com deia aquell, hi ha algú que viu a Matrix. Hi ha algú que viu a Matrix, perquè és que, clar, quan portes aquests números d'aquests creixements demogràfics, jo porto 10 anys denunciant la matrícula viva.
Mm. Un altre dels problemes.
La matrícula viva, clar, quan vas amb dades, tu no pots passar de 18.000 habitants, que som ara quasi, a 50.000 i no reforçar el CAP.
Totalment.
Són dades que tu quan vas a la Generalitat i els fiques aquestes dades sobre la taula, primer descobreixen que tenen un problema. Perquè si no vas explicar-los-hi, ells no venen, eh? Ells no venen a dir, què necessiteu, Cunit? Què necessiteu? Aquí no ve ningú a dir-te això, eh?
Venen a passejar.
No, però vull dir que no venen aquí a dir, hòstia, anem a veure què necessita el meu país. No. Ells no venen a dir, hòstia, Cunit, què necessiteu, que hem vist que esteu creixent molt? No venen a dir això d'això. O vas tu allà a reclamar-ho, o qui dia passa any empeny.
Clar, al final el que estàs dient, i el que tots aquí a la comarca, i jo soc barcelonina i tu ho saps, és que al final sembla que es facin des de... sembla, ho dic suaument, sembla que es facin les coses des de despatxos de Barcelona i que no trepitgen el territori. Sí, o no toquen de peus a terra.
Ho dius molt suave, però és el que és. És el que és.
És com que no hi ha una altra realitat, no? Més enllà de Barcelona.
No, però jo suposo, jo entenc, perquè hem creat un monstre administratiu que és la burocràcia brutal. I jo entenc que aquesta gent arribi a les 8 del matí al seu despatx i entre els papers que han de fer, informes que han de fer, històries que han de fer, ja tenen prou feina. Clar. Però què passa? Que llavors el govern no lidera el país. Per què? Perquè s'ha tancat en un despatx on fan tràmits i tràmits i tràmits, però se'ls hi perd el país.
Ja.
I se'ls hi perd l'evolució territorial. Som la vegueria del Penedès fa 20 anys que creix, que és el territori que més creix de Catalunya. Fa 20 mm-hmm. anys?
Sí.
Escolta, has sentit algú, el govern de la Generalitat, que hagi dit, escolta, anem a fer un pla pel Penedès, perquè aquesta gent ha triplicat la població en 20 anys. No, ningú. Ningú va dir res. I al final que hi havia... Jo crec que durant molts anys hi ha hagut una pseudocomplicitat entre els diputats que hi havia del territori amb els colors polítics que governaven, que han hagut de sortir els alcaldes a queixar-se. Perquè jo sempre dic, un territori té alcaldes, però també hi ha diputats provincials, i hi ha diputats al Parlament, i hi ha diputats a Madrid, que representen un territori. Tota aquesta gent és la que ha de fer pinya. Però què ha passat? Que els alcaldes són els que hem hagut de sortir a demanar, escolta, aquí què passa? Jo ara estic a la Diputació de Tarragona i vaig dir, escolta'm, jo he vingut aquí a defensar el meu territori. I la primera cosa que vaig fer va ser demanar una seu de la Diputació a la comarca del Baix Penedès.
I s'ha aconseguit.
Primer em van votar en contra. Em van dir que no calia. Em van dir, no, això no cal, votem en contra. Em van dir que ja teníem les oficines de base i que ja en teníem prou. I llavors, i les Terres de l'Ebre per què ho tenen?
Clar.
No. I al final, després d'un any, pues, han ficat una seu del Baix Penedès de la Diputació de Tarragona.
Sí. El Vendrell. Sí,
pues, el Vendrell, bueno, i ja els he dit, i jo no vull un despatx per calentar la cadira, jo vull que passin coses aquí amb aquesta seu de la Diputació. I una miqueta és defensar el teu territori i que tothom faci pinya. Estem els alcaldes, ara sembla que els diputats també s'han donat compte que han de defensar el seu territori, i és el que torno a dir, Lourdes, amb les dades que tenim, és que fins i tot un sec ho veu.
Ja. Complicat el tema. Escolta, ens queden 6 minutets. Projectes de futur per Cunit. Quins són, a grans trets, allò que teniu en ment projectar, tot i que sabem que en 2 anys a vegades les coses són complicades. I fins i tot en un mandat.
Mira, per un cantó tenim aquest repte que et deia abans. Nosaltres cada any posem entre 500.000 i 1 milió d'euros per fer l'actualització de les vies dels carrers i de les voreres del nostre municipi. No? Això és una cosa important. Després també tenim ara el gran projecte de la renovació del casal, que també serà un abans i un després de revulsiu del casc antic del nostre municipi. Després hem d'acabar d'enllestir tot el parc comercial que s'ha fet ara al voltant de la plana del castell. I després també tenim el projecte del càmping de Cal Pla, que és un càmping, que és un projecte que jo també crec que és únic, és un projecte que ens posarà el mapa del turisme familiar i també del turisme esportiu, perquè es preveu també una piscina donades per poder fer surf, i d'aquesta manera crec que són 3 o 4 projectes que si els acabem d'enllestir aquests 2 anys, jo crec que en els propers 5 anys, doncs Cunit pot haver patit un revulsiu que, com et dic abans, ha d'anar acompanyat de tot el que no depèn de nosaltres, que és el que determina també la qualitat de vida del conjunt de la ciutadania, que és el tema del CAP, el tema de les escoles, el tema de la mobilitat, i també el repte ara de l'habitatge, perquè jo el que no vull és que la gent jove se n'hagi d'anar a Cunit perquè no hi ha pisos, i és també un dels reptes que tenim sobre la taula, i que l'Ajuntament impulsarà una promoció de 90 habitatges també en aquesta zona del Plana del Castell.
Això difícilment ho veurem en aquest mandat, oi?
Bueno, jo crec que si ens esforcem, si no els veurem, veurem fet el cos, l'esquelet dels edificis el veurem fet, i esperem que al principi del proper mandat doncs pugui estar en marxa.
Perquè com t'imagines, Cunit? És a dir, jo m'imagino que tots els que esteu als ajuntaments teniu projectada o teniu una imatge de com us agradaria. Com t'agradaria que fos?
Mira, a mi m'agradaria que no deixés de ser un poble, que no ens passi com potser ha passat a Calafell, que s'està transformant en ciutat. M'agradaria que Cunit es quedés com si fos un poble. No vull dir que la ciutat sigui dolent, al contrari, que cadascú, cada cosa té el seu. Però a mi m'agradaria que Cunit es continués mantinguent com un poble, que tinguéssim la capacitat d'ofertar serveis públics municipals de qualitat, que ja ho estem fent. Has d'anar als centres cívics, has d'anar als gimnases, a les instal·lacions esportives, per donar-nos la biblioteca, l'escola d'adults, per veure que des del punt de vista municipal tenim un esquelet de serveis públics de qualitat. M'agradaria poder-los mantenir i potenciar-los perquè la gent de Cunit se sentís orgullosa de les coses que es poden fer a Cunit. I després el que et dic, mantenir aquest Cunit amb el límit dels 20.000 habitants com a molt i que cresquéssim en qualitat i no en quantitat. I una miqueta aquest és el repte que jo tinc pel meu municipi.
Alguna cosa que m'hagi oblidat de preguntar-te durant aquesta entrevista i que volguessis comentar?
Bueno, comentar que segurament tenim les millors platges del Penedès i que aprofitant que estem a l'estiu, convidar tothom a venir a gaudir d'aquestes platges, que són unes platges familiars, són unes platges de poca profunditat on els nens petits s'ho passen superbé.
I la gent gran que... també, perquè gent... gràcies a aquests seients que vau posar fa en marxar uns anys, ha triomfat, oi?
Sí, sí, la veritat que això està funcionant molt bé i em truquen a vegades residències de la gent gran d'altres municipis que volen venir perquè la gent gran de la residència pugui gaudir d'aquest espai i crec que és una bona aposta que fem per l'accessibilitat de les platges. Jo sempre ho dic, a vegades no posem en valor que l'Ajuntament quasi té 1 milió d'euros de pressupost pel manteniment de les platges i perquè siguin unes platges accessibles de qualitat. Tenim lavabos i no tenim lavabos d'aquests de plàstic.
Del policlin, no?
No tenim policlin, tenim lavabos adaptats, lavabos que són de càmping, de bungalow, quasi que estan superbé. Tenim les passeres, tenim dutxes, tenim rentapeus, tenim aquest espai per la gent gran d'accessibilitat, tenim xiringuitos, tenim, bueno, escolta'm, qui no vulgui posar en valor, que no ho posi, però et dic jo que la gent de Cuit no es pot queixar, i inclús per això deia que la gent que vulgui a gaudir d'aquestes platges que són les millors del Penedès, sens dubte.
Doncs Jaume Casanyes, aprofitem per desitjar-vos una molt bona festa major que comença tot just avui. Bueno, ahir ja va començar amb actes previs, però avui és quan comença realment el tret de sortida. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui en el darrer programa del Penedès en Xarxa i molts encerts.
Gràcies, una abraçada, Lourdes.
Una abraçada.
I així acaba aquesta primera hora de divendres al Penedès en Xarxa. Ara una mica de publicitat i a continuació escoltem el butlletí de notícies de les 10 del matí.